Com a herois, avui en tenim uns que es fan dir Egon Soda. Doncs ja fa dies que teníem ganes de parlar amb els responsables d'haver fet aquest fantàstic disc que es diu El hambre, el enfado y la respuesta. Du per subtítol El difícil segundo disco de Egon Soda, una frase irònica que ens explica Ferran Pontón, el compositor de les cançons d'aquest grup de Barcelona.
Totalment irònica, perquè hi ha aquesta teoria que el segon hi ha una pressió degut a l'èxit del primer. Òbviament, no és el nostre cas.
Doncs són els Egon Soda, que quan havien de fer aquest segon disc jugaven amb avantatge perquè no tenien cap tipus de pressió, ja ho heu sentit. Potser per això han trigat 5 anys en publicar la seva segona referència. Per això, i perquè tots tenen molta feina, entre ells Ricky Follner, cantant, guitarrista, baixista i productor d'aquest disc. En Ricky és un dels productors més sol·licitats de casa nostra, ja ho sabeu, i fa anys que no para de treballar. Ell i Ferran Pontón, compositor de les 20 cançons d'aquest segon disc, són els protagonistes d'aquesta entrevista.
Un Egon Soda que han fet el disc que volien, sense pressions, com us deien, sense cap contracte que els lligués, i de fet, ells són els amics de tota la vida, que toquen junts des de que tenen ús de raó. De fet, Enric ens deia que toquen des dels 8 anys, des de 8è de bàsica, per cert. I,
això en segon d'ESO, pels nascuts als 90.
En efecte. I tenien la necessitat, els Egon Soda, de seguir tocant i de moltes més coses.
I sobretot muntar una gravació que fos molt festiva, molt comunal, molt alegre, no? Per recuperar una mica i celebrar una mica també doncs, tot aquest temps que portem tocant junts. És molt maco. Una circulació d'amics que potser alguns ni toquen en el disc, però que estaven allà i només estan allà i han participat d'una manera directíssima, no? I també sense ells no s'hagués pogut fer aquest disc, perquè part de la gràcia d'aquest disc és el caliu que vam aconseguir la gravació, i això només ha sorgit d'una manera espontània, no ho pots planificar. La perspectiva o si solo es que me hago viejo si hablo de ellos como
nuestros padres hacían de nosotros. En aquest sentit, a Ricky Follner se'l nota alliberat perquè amb els Egon Soda no ha de treballar d'una manera tan professional com ho fan bandes com els Love of Lesbian, a qui produeix des de fa anys. Aquí tot plegat va més d'amistat que de professionalitat, que també n'hi ha, per descomptat.
Sí, i tot i que el disc mostri una cara enfadada dels Egon Soda, al final tot s'acaba reconvertint en un treball més lluminós que la seva primera referència, com ens diu el mateix Ferran.
Ara, escoltant el primer disc, veiem que aquest segon, tot i ser molt més complex, és molt més lluminós, és molt més brillant que el primer, que el veiem com molt més fosc. No? I jo penso que en part té a veure amb això, té a veure amb el procés de gravació i que d'alguna manera es va anar transformant tota aquella inèrcia que portàvem a la nostra manera, perquè no és una inèrcia, diguem, de poc temps, sinó acumulativa, i que va patar en el moment de fer la gravació. I en molt pocs dies es va concentrar molt, i llavors va ser molt fàcil. A vegades amb discos tan grans, si ho graves d'una altra manera i trigues molt, tota aquesta pressió es va diluint. En canvi, d'aquesta manera va ser com concentrat, un col·locat.
Colacau, aquest concentrat, com ens deia en Ferran. Si prenem com a referència el primer disc, els Egon Soda han jugat molt més, s'han divertit més estilísticament, tot i que segueixin dedicant-se en gran part al rock americà, de bandes com The Band o els Black Crowes, a qui ens confessaven que havien escoltat molt durant la gravació d'aquest disc, doncs pel que fa a les instrumentacions, a les cadències de tot plegat, als estils, amb tot això hi han jugat molt. I tot això també forma part de com es van plantejar fer aquest àlbum i de moltes més coses.
Gràcies a el fet de no tenir molta pressió a l'hora de fer-ho i de decidir gravar-lo només per passar-ho bé, bueno, no només per passar-ho bé, però donar sortida a les cançons sense cap pressió, això es va permetre no posar-nos fronteres en aquest sentit. Treballar amb tantes cançons alhora també provoca que menys fixació amb cada un dels temes. Si has de treballar amb 20 cançons, diguéssim que no pots prestar l'atenció necessària a cada un d'elles, de la manera en què treballaries d'una manera estàndard. Simplement vas fent pinzellades i això et permet sentir menys pressió pel disc i alhora et dona una llibertat. I això, tot això sumat al fet de que tampoc esperàvem resposta realment de ningú. Esperàvem que algú tragués el disc, potser, però tampoc ho teníem molt clar. Un cop planteixes això com un divertimento i una necessitat quasi personal, llavors no has de rendir comptes amb ningú. Bueno, pots fer el que vulguis. No?
Un disc ple de referències literàries, com és el cas d'alguna menció a escriptors espanyols com Javier Marías o com aquesta cançó que sentim. Es diu Coromina quos lloropéndolas i ens ha recordat els Cronopios i Fames de Cortázar.
Jo crec que subconscientment vaig remuntar el títol. Un Coromina quo és l'expressió de la màxima capacitat artística del meu pare, que és un dibuixant pèssim, i quan érem petits una de les maneres que tenien d'entretindre'ns era dibuixar-nos un ocell inventat, un ocell aquàtic que es deia Corominaco. I Oropèndola és el nom d'un ocell que a Catalunya és molt conegut perquè és l'Oriol i que també fa referència a... Són referències personals de gent del meu entorn que tenen per mi un significat de referent, un significat més patern. No? Però és veritat que un cop vaig revisar el títol, vaig dir, hòstia, sí que recorda Cronopios i Fames. I a mi m'encanta Cortázar, o sigui...
A nosaltres també ens encanta aquestes històries de Cronopios i Fames de Cortázar i ens encanta aquest disc dels Egon Soda, que té 20 cançons, és un disc doble i si és veritat, cosa que nosaltres ara mateix posem en dubte, que cada vegada la gent escolta menys discos sencers, de dalt a baix, que es decanta més pel single i passa de grup a grup,
o d'escoltar mitja cançó.
Exacte.
I després a la següent.
Doncs ens fa la sensació que aquest és un disc de militància amb els que encara ho fem, això de posar discos a dalt a baix, que som una mica unes rara avis.
No només és militància, és una qüestió més senzilla, que el fet que hi haguessin 20 temes, si havien de ser els 20 o podíem dividir o descartar algun, era una cosa que el Ferran no va voler negociar en cap moment. Va deixar clar que aquells 20 temes volia que hi fossin i no els volia separar perquè no tenia sentit per ell. A partir d'aquell moment vam entendre que seria un disc doble i, evidentment, no vam tenir en compte com en el món en què vivim o si la moda o si ara és millor fer singles o no. En tot cas, nosaltres hem sentit discos tota la vida, esperem que hi hagi un munt de gent que encara ho faci i en aquest sentit doncs, no hi vam pensar gaire. Respírate,
date un abrazo. Així ha sonat i ens l'hem sentit sencer, El hambre, el enfado i la respuesta, el segon disc dels Egon Soda. Ens encanten i presenten aquestes noves 20 cançons el dia 16, dissabte de la setmana vinent, a la sala Music Hall de Barcelona, així que noteu-vos-ho, que val molt la pena.